Tothom a taula.
Amb cor de pa de pessic, de gust suau com caramel, quan li clavo queixalada, sembla que m'estegui el cel. Coronada amb un gran ou, amb pollets i una gallina.
La Raquel em podia culpar a mi de la cançó, però clar, si l'he treta jo, ara no. A qui culpo? Josep Maria Pàrraga, bon dia.
Bon dia, a mi no, eh?
A tu no. Però a veure, és que la festa d'aquestes característiques és sobretot infantil. Per tant, el que acabes trobant són cançons sobretot infantils, no? I que, perquè els que posen aquella cara d'il·lusió quan veuen les mones acaben sent els petits.
Sí, sí, és clar. Sí,
sobretot si associem la mona a figura de xocolata, que ho fem malament, eh? Ja us aviso. Perquè després de gaudir de diumenge de Rams, la Setmana Santa ja està en marxa pels més petits de les famílies, que segur que els que teniu fills ja ho sabeu, que avui no van a l'escola. I entre la part més dolça de la celebració hi ha la mona de Pasqua, un pastís de sara, és a dir, de crema de mantega o bé de fruites feta a base de gema d'ou amb sucre. Però el que fa les delícies de petits i grans és la figura de xocolata que sovint acompanya la celebració. Josep Maria, si t'haguessis de quedar amb el pastís de sara o amb el pastís de gema i fruites, amb què et quedaves?
Uf, m'ho poses ben difícil, eh?
No t'agraden cap dels dos o t'agraden
els
dos?
No, m'agraden els dos. Jo amb els dolços no fas distincions. Em sembla que em quedaria amb la Sara.
És que els que us agrada molt el dolç, jo crec que us quedeu amb la Sara. Els que no som tant de dolços, la Sara la trobem molt empalagosa. Tot i que, clar, qui dius el de gema cremada, déu-n'hi-do, eh? Perquè aquell crec-crec del sucre amb l'ou, però ostres...
Sí, sí, sí. Jo em quedo amb la Sara perquè m'agrada molt la mantega de la Sara. És una de les cremes meves preferides. De fet, ja vam compartir aquí una recepta de Sara amb vosaltres. I m'agrada molt. M'agrada l'ametlla, m'agrada la crema. És un pastís, per mi, molt complet.
I molt, molt light, eh? Vull dir, els pastissos de mona, si una cosa tenen és que són... Això és broma, eh? No tenen res de light, eh? Però bé, un cop a l'any tampoc passa res disfrutar-los i gaudir-los. Va, anem fins a un lloc a descobrir el bo i el millor d'aquests dolços tan característics de casa nostra. Per això anem fins al Mercat Central i podem parlar amb el Modest Corselles, del Forn de Pavalero. Molt bon dia, Modest.
Hola, bon dia.
Ja teniu el forn ple de mones?
Déu-n'hi-do. Preparant la campanya. Però bueno, fins dilluns encara quedem.
I la gent és previsora pel que fa a la compra de les mones de Pasqua o són molt d'anar a última hora?
No, hi ha gent que ho preveu abans d'hora, perquè hi ha molta gent que la vol personalitzada, que vol encarregar doncs, les figuretes que més volia faran en els fillols, no? I bueno, ja venen amb temps, encarreguen la mona amb la figura de xocolata que volen i també la base, no? De vegades hi ha gent que vol... pastissos especials, no tan tradicionals.
Uh-huh. Per quin dia teniu més encàrrecs? Perquè una cosa que té la Setmana Santa és que pots agafar la mona dijous, divendres, dissabte, diumenge, dilluns. Per quin dia teniu més encàrrecs? Quin dia creieu que el Sabadellenc...
Els encàrrecs són gairebé tots per dilluns. Uh-huh. Val? I llavors, el que passa és que durant tota la setmana es van encarregant les mones. Però es van a recollir dilluns, perquè, clar, com que el consum és dilluns, doncs tothom la vol acabar de fer. I si la volem menjar acabada de fer, doncs l'hem de venir a recollir dilluns.
Uh-huh.
Que és el dia que les fem i són fetes d'avui per avui.
Per tant, els sabadellencs són tradicionals i fem la mona el dilluns de Pasqua.
Sí, sí, sí. Sí,
sí diries sí, que sí, diria, eh, pel que veus.
Jo diria que els catalans en general són tradicionals. El dia de la mona és el dilluns de Pasqua.
Ara parlàvem amb el Josep Maria dels pastissos clàssics. Tenim el de Sara i el de fruita, diguéssim, de fruita confitada. Uh-huh. Dels clàssics, quin diries que és el que té més tirada?
Ostres, ara us sentia i em dèieu que la Sara... Jo diria que mirar mitat, eh? Perquè el de gema també tira molt. Mitat.
Sí?
Però és que ara també surten molt els pastissos no tan clàssics, no tan mona, com poden ser els de nata i trufa.
Però aquí ja estem pecant, eh? Això ja no tocaria, eh?
Bueno, noi, però hem d'anar innovant. I al final, qui mana, no? I mana qui compra, i si vol comprar un pastís de nata en forma de mona i posar-hi el sàcher també tira molt, saps? Perquè és tot de xocolata, tot negre, i amb la xocolata a sobre també negra, doncs és molt, no sé, és molt maco, no?
Uh-huh. I de crema no tant, o també?
No, de crema no tant.
De crema no tant, eh?
No.
Quan hem de fer el sacrilegi, el fem amb la nata o amb la trufa, no?
Sí. Però bueno, això... Jo recordo fa 30 anys que tots eren de gema i de Sara, no? I ara, doncs, la cosa, mica a mica, va canviant i, bueno, anem adaptant als gustos del consumidor.
I pel que fa als preus, es nota? És a dir, els tradicionals són més cars o més barats que els, diguéssim, les evolucions?
No. Vull dir, més o menys, els preus són els mateixos. Tampoc canvia massa. És el mateix. L'únic que encara és una mica la mona, doncs, clar, és és el top, no? És el que hi poses al damunt, que són figures de xocolata, tot artesà, vull dir, té molta feina. I bueno, i tot i així mirem de fer-ho el més competitiu possible, no? Per no castigar massa la butxaca, però home, són figuretes doncs, que porten feina.
I de mones tradicionals, és a dir, aquella que s'hauria de fer amb l'ou dur, aquella que és de brioche, amb l'ou, que es cou al forn i que acaba sent d'ou dur, algú us en demana?
Sí, sí, també se'n venen.
Ah, també?
Sí, sí, déu-n'hi-do les que en fem, eh? Sí, sí, no, va, no tantes com les mones tradicionals de catalanes i tal, però aquesta mona de brioche, que és una, aquesta és una regió tan catalana, no? Ve de fora.
Sí,
però
valenciana, oi?
Sí, és a la part de València, Múrcia. I també en fem, també, i també se'n venen, eh? Però, bueno, poder no tantes com de les altres. Però sí, sí, hi ha gent que les consumeix, sí.
És estranyot, això, trobar-te l'ou dur al mig del pastís, eh? Ha de ser rarot.
Sí, no sé, no lliga gaire, no?
Serà que aquí, mira, ens agrada més el dolç i, escolta, no acabem de veure aquest punt salat amb l'ou dur.
Un ou dur amb un brioche, no sé.
No acaba de quadrar. En fi, no. Un dels punts estel·lars, ho deies ara tu, de la celebració i el que ha fet que perdem una mica la visió del que és la mona, perquè hi ha molta gent que es pensa que la mona és la figura de xocolata, i no, la figura de xocolata és una figura de xocolata. La mona és el pastís, no? La mona és aquest pastís tradicional. Al Valero hi teniu ous de xocolata, per exemple?
Sí, sí, esclar, ous de xocolata, figuretes de xocolata, conills, patos, ànecs, bueno, de tot. I llavors, esclar, el típic, les figuretes amb la cara o amb la forma del ninot de moda i, bueno, ja de tot. Vull dir, fem una varietat de figures de xocolata inacabable, no? Vull dir.
Uh-huh. I pel que fa als ous, per exemple, de quines mides n'hi ha, quins preus els teniu?
Bueno, els ous depèn, hi ha des de molt petitons que pot costar, no sé, un parell d'euros, fins a l'ou molt gros que pot costar 6. Això ja depèn del gust del consumidor, no? Però hi ha de moltes mides d'ous, eh? Vull dir, per tots els gustos. Ningú s'anirà sense l'ou que li agradi, segur.
I, Modest, el preu canvia en funció de si fem un ou de xocolata blanca, de xocolata amb llet o de xocolata negra?
No varia massa. Vull dir, al final, home, sí que és cert que la xocolata és xocolata, doncs, xocolata pura, que té un preu i tal, però al final el que costa més és fer-ho, no? És la mà d'obra, no? Els pastissers són gent molt especialitzada, que ja dedica molt de temps, i home, això és el que poder costa més, no? El procés, més que no pas la matèria primera. Mm-hmm. Però bueno, i així tampoc surten figures massa cares, eh? Mm-hmm.
Clar, després de les figures també hi ha les figures fetes amb motlle, que tenen un preu diferent d'aquelles figures que ja es fan de manera artesanal totes, no?
Sí, normalment els ous estan amb motlle, és una mica més fàcil que no pas fer, doncs, jo que sé, una frozen doncs amb una en forma amb una base de xocolata, no? Això és més complicat, és més complexa i doncs, porta més temps i, lògicament, el preu és una mica més elevat. Però vaja, tampoc per arruïnar ningú, eh? No.
Que vinguin a buscar-ne, que algú en trobaran, no?
Això, home, que sí.
Va, i si ens haguessis de dir tu un tipus de pastís de mona, amb quin et quedaries?
Ostres, mira, jo potser, sí, la Sara.
La Sara també? Va.
Que la Sara és, sí, poder sí, que és fet. És que no es fa només amb mantega, allò, que no, la mantega s'esponja, té tot un procés, uh-huh. Perquè quedi més lleugera, més melosa, no? I, ostres, el resultat és espectacular.
Doncs apa, Modest, et deixem treballar, que deus tenir una bona feina d'aquests dies. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per trucar, i bona mona.
Que vagi molt bé, igualment, gràcies.
Gràcies a vosaltres, adéu.
I si no en tinguéssim prou amb la gana que ens ha fet venir a parlar de mona, Josep Maria, ara li posem una mica el punt més saladet a la festa, perquè, clar, preparar un menú per un postre, que és la mona, també s'ha de pensar, no?, en les postres, sovint quan fem els menús, perquè no és el mateix fer unes postres de lleugeres, de, no sé, unes postres de pasta de full, de postres, que no passi, saps que tens la mona de Sara, que té una contundència important. Has de pensar també el que fas de primer i de segon, no?
Sí, de veritat. Dietèticament l'hauríem de pensar, però jo crec que quan estem de festa i quan el que volem és quedar bé amb els nostres convidats, això és potser amb el que menys pensem.
Clar, també ho hauríem de pensar quan tenim els torrons de postres, no?
per exemple,
o els panellets, que també tenen aquest punt contundent, sí, i no ho fem, tens raó.
Al final és posar a taula, passar-s'ho bé, menjar molt, i si no arribem amb la mona de postre, sempre quedarà el berenar o el resopar, no?
També. I el tàper, per l'endemà, tu?
Això mateix.
Què ens proposes?
Bé, doncs, aviam, vinc amb plats així de festa, i llavors vinc amb una mica d'aperitius, per començar. Després amb un parell d'entrants i acabarem, bueno, amb un plat fort, que és un, arròs de llamàntol, per acabar, que alguna vegada em sembla que la Raquel ens havia dit, aviam si compartíem una recepta d'arròs, i avui venim amb aquesta, recepta.
Molt bé.
Llavors, si et sembla, comencem amb els aperitius.
Comencem amb els aperitius, va, per obrir la panxa.
Vinga, mira, d'aperitius portem, per exemple, uns bombons de paté, ben senzillets de preparar i que tampoc es compliquin la vida, però que quedin ben presentats a la nostra taula. Els ingredients, una llauna de paté al nostre gust, aquí podem fer servir o bé un paté d'ànec, o bé un paté de porc, o de faisà, o de cèrvol, el paté que a nosaltres ens agradi. Un paquet de ouets d'ametlla que sigui crocant, ja triturada i garrapinyada.
Dolça, per tant?
Dolça, dolceta, sí. Bueno, aquí contrastarem el dolç i salat, amb aquest bombonet. Mm-hmm. Reducció de vinagre de Pedro Ximénez, també dolcet, i llavors unes broquetes de fusta d'aproximadament uns 2 centímetres. Per la preparació, deixem el paté a la nevera fins al darrer moment per poder-lo manipular més fàcilment. Amb una cullereta o un buidador de fruites, en fem les boletes i les arrebossem amb l'ametlla garrapinyada. I posem a sobre una mica de reducció de Pedro Ximénez i bé, servim els bombons o bé amb culleretes individuals, si ens agrada més, o amb aquesta broqueta que teníem, les punxem i els presentem clavats amb un grot ple de sal. I
estava pensant ara amb aquelles culleretes que venen que ja són com de pasta de tartaleta. Això ha de quedar boníssim,
Bueno, pot ser una bona combinació. Sí.
Molt bé.
Apuntem aquesta.
Va, apunta-la.
Després, per exemple, portem un dip de marís, una salsa doncs, per dipejar, per anar ficant allà l'ingredient que més ens agradi, no? Per aquest dip necessitem una llauna de musclos al natural, una llauna d'anxoves en oli, 12 bastoners de cranc d'aquest tipus surimi, mitja ceba tendra petita, un raig de vi blanc i dues cullerades de maionesa. La preparació. Posem al vas de la batedora els musclos, les anxoves, la ceba i els bastoners de cranc, reservant-ne un parell. Batem fins a aconseguir una massa espessa. Piquem amb el ganivet els dos bastoners de cranc i els afegim a la pasta anterior, amb el vi blanc, la maionesa i una mica del suc dels musclos. Ho remenem tot bé i si cal afegim una mica més de suc, fins a aconseguir la textura desitjada. I bé, servim amb torradetes, bastonets, les reganyars o el que més ens agradi per untar, fins i tot amb unes crudités de verdura també podria anar bé.
Molt bé, perfecte.
Aperitius senzills. També tenim aquí un gazpacho de pastanaga, taronja i gingebre. Que encara que faci fred, la paraula gazpacho com a tècnica també la podem fer servir.
Mira, l'altre dia em venia de gust. Pensava, mira, fa fred, però també de gust el gazpacho.
El serveix a Estevió i fins i tot hi ha gazpacho que es poden servir calents. Bé, per fer 15 xarrupets aproximadament necessitarem un litre de suc de taronja, 4 pastanagues, una culleradeta de gingebre fresc, un iogurt natural, sal i pebre, si el vols aperitiu, o sucre al gust si el vols per postres, perquè aquesta recepta té les dues vessants. La idea d'aquest gazpacho és prendre'l com a aperitiu en gotets petits de xarrup, però també pot ser per postres, servit ben fred, en copes o amb una bola de gelat. Llavors farem la doble quantitat sense sal ni pebre i una meitat la salpebrarem i la presentarem d'aperitiu i l'altra meitat hi posarem sucre i la presentarem de postres. La preparació. Cueu les pastanagues fins que quedin ben tendres, refredeu-les en aigua amb gel. Tritureu les pastanagues amb el suc de taronja i el gingebre fins a obtenir una crema fina, llisa i homogènea. Corregiu-lo de sal i pebre, si és per l'aperitiu, o de sucre, si és per les postres, i reserveu-lo a la nevera fins al moment de servir-lo.
I compta amb el gingebre, que té molt gust. Compta!
Sí,
perquè és d'aquestes espècies que són boníssimes i que donen un punt molt diferent, però si ens passem, l'hem pifiat,
És veritat, perquè el gingebre fins i tot té aquest punt molt picant, balsàmic, que si ens passem pot ser desagradable, però aquest puntet li anirà molt bé. Uh-huh. I fins i tot el podem acompanyar llavors al xarrupet amb una culleradeta de iogurt, que anirà molt bé.
Carai. Bé. Aquesta m'ha encantat, Ja te l'he vist abans.
Sí? Vinga, som-hi per aquesta, que t'ha agradat. Un braç d'espinac, salmó i formatge. Aquí, com veieu, estem evitant la carn, per tot el tema de la quaresma.
Llavors, bé, amb el paté, però vaja, de refiló.
Amb menús, mariners, amb verduretes, amb coses lights. Uh-huh. Bé, per 5 o 6 racions necessitarem 500 grams d'espinacs, 5 ous, 100 mil·lilitres de nata líquida, que sigui de muntar, per sobre del 30% de matèria grassa, 250 grams de crema de formatge, sal, 200 grams de salmó fumat en llàmines, pebre negre i, per la preparació. Rentem i bullim els espinacs amb una mica de sal i deixeu-los córrer. Separeu els rovells d'ou i de les clares. En un bol barregeu amb la trituradora elèctrica els espinacs, els rovells, la nata, sal i pebre. Uh-huh. Aneu afegint-hi a poc les clares d'ou muntades a punt de neu.
Sobretot en moviments absorbents, eh? No ho fem amb el mateix batedor, perquè si no la feina de muntar les clares no serveix de res, Josep Maria. És que alguna vegada m'ha passat, eh? Estàs allà muntant les clares a part, llavors ho barreges tot junt i dius, ostres, és que no m'ha pujat.
Cert.
Per què? Perquè ho he barrejat malament.
Cert, la tècnica sempre ha de ser la correcta, eh? Veig que te les apuntes, quan les expliquem.
Has vist? Home, i tant.
Bé, posem la barreja en una plata de forn grossa i plana, folrada amb paper antiadherent. Posem el forn 180 graus i deixem coure 20 minutets. Si la massa s'infla, no passa res. Quan la retirem, ja baixarà.
Val, no li hem de posar ni allò que se li posa a vegades llegum sec al damunt perquè no pugi,
no ens cal,
eh?
En principi no.
Perfecte.
A mitja alçada del forn serà suficient amb aquesta temperatura. Quan la massa sigui freda, poseu-la sobre del marbre de la cuina, damunt d'un paper film, unteu amb la crema de formatge, distribuïu per sobre unes llàmines de salmó fumat. Enrotllant, donant-li la forma del braç de gitano, tan estretet com puguem, anar apretant. I posem-lo a la nevera durant 2 hores, després el tallem a trossos d'un gruix de 2 dits i a servir.
És a dir, no faria falta que féssim amb allò que fem a vegades amb els braços de gitanos, que és quan el traiem del forn intentant embolicar-lo ja amb la forma perquè ens agafi bé la forma, en aquest cas no ens faria falta, eh?
No faria falta. Pensa que aquesta recepta no porta ni farina ni res, clar, o sigui, és molt esponjosa, només amb el que són els ous. És gairebé com una truiteta, que estem fent.
Boníssim, boníssim.
O sigui que no seria necessari. I aquest braç esbinat, després, doncs, el podem menjar tal qual, o el podem acompanyar una mica d'amanida, és un plat light, que pot funcionar com
boníssim,
un entrant o com
molt,
un sopar.
M'ha agradat molt, eh? Copiat, aquest el copiarem.
Me n'alegro. Seguim en festa, cloïsses a la marinera, què et sembla?
Boníssimes.
Vinga, farem servir 1,5 kg de cloïsses que siguin fresques, d'aquestes tipus de carril, una ceba, 2 grans d'alls picats, 100 ml de salsa de tomàquet, 100 ml de brandi, 100 ml de xerès, una fulla de llorer, una cullerada de pebre vermell dolç, una cullerada de julivert picat, oli d'oliva verge extra, sempre, sal, i per la preparació, doncs, piquem finament la ceba, l'all i el llorer. L'ofeguem amb una cassola baixa amb una mica d'oli. Quan agafi color, incorporeu les cloïsses, empolsineu-la amb pebre vermell, remeneu una mica i afegim el brandi. Ho flamegem, que és el fet de donar-li foc i, ja saps, l'espectacle, adomar el foc. I quan la flama s'apagui, afegiu el tomàquet i el xerès. Deixeu-lo coure perquè s'obrin les cloïsses, retirem les cloïsses i posem els plats. Mentrestant, reduïm la salsa a foc viu i tireu-la per sobre de les cloïsses. Serviu-lo empolsinat amb julivert picat.
I amb una llesqueta de pa.
Home, i a sucar, i a sucar.
Exacte.
Bé,
fem els calamars i guardes l'arròs i fem un especial arròs.
Vinga.
Val? Et sembla bé, Josep Maria?
Em sembla bé.
Perquè si la Raquel tenia ganes d'arròs, li fas un especial arròs.
Li guardem amb ella,
exacte,
no?
Passat Setmana Santa.
Vale, fet. Calamars farcits a l'antiga. Aquest ens pot funcionar com un plat per acabar, un segon plat. Per 4 racions necessitarem 8 calamars, 10 ml de tinta de calamar, una ceba, 250 grams de carn picada de porc, 200 ml de xerès sec, 10 grams de farina, 2 ous, sal, 125 grams de pa, 70 ml de llet, julivert, la quantitat suficient. La preparació. Per al farcit, remulleu el pa amb la llet, bullim els ous 8 minutets i un cop fresc, peleu-los i reserveu-los. Piqueu la ceba i sofregiu en una cassola amb un raig d'oli. Afegiu la carn picada i deixeu-lo coure. Incorporeu-hi el julivert picat, l'ou dur, els pinyons i la sal.
L'ou dur talladet, no, per això?
Ben picadet, sí. Flamegeu-ho amb xerès i reserveu-lo. Netegem els calamars de tot l'interior. Amb l'aigua... amb l'ajuda d'una mànega de pastisseria, farcim amb la barreja calenta els calamars. I a continuació, deixeu-los en una paella. Salteu les potetes, acabeu-lo amb un xic de tinta de calamar, que haureu bullit amb una mica d'aigua fins a aconseguir una textura de salsa. Important, que la tinta de calamar, que la bullim una miqueta, perquè la tinta de calamar, si la prenem així crua directament, pot ser una mica
indigesta. Val, llavors, un cop els tenim ja farcits, els daurem una micona, i després el que fem és posar-los la tinta amb una mica d'aigua i xup-xup-xup-xup-xup.
Correcte. Sí, no és un plat molt salsejat, eh? La tinta gairebé serà una mica per, en aquest cas, per decorar el plat, per
decorar, però no volem que sigui molt de xup-xup.
No estem davant d'un plat d'aquests dels calamars en salsa, que estem més acostumats.
Més aviat el que estem fent és una mica passar-los com a la planxa, els calamars,
sí,
no?
Sí, els veurem, i com que ja l'interior està cuit, doncs serà un plat per menjar així, no serà salsejat.
I quina textura tindrà? Perquè si ho podem fer amb la mànega, vol dir que busquem una textura fina.
Sí, cremosa, cremosa, sí, tota la picada que hem ficat a dintre serà cremosa. No ho hem dit, però és important que al calamar li donem la volta.
Molt important, això,
I així ens podem estalviar després tot allò de l'escuradent per poder-lo tancar. Simplement donant-li la volta ja
tenim... Si li donem la volta ja no l'hem de tancar?
Ja no l'hem de tancar. No, ja a l'hora d'agafar temperatura el calamar ja tanca de la boca i ja no se'n sortirà el farcit.
Ostres! Però clar, a vegades ja li dones la volta per netejar-lo.
Sí. Un cop donada la volta per netejar ja el deixem així. No el tornem a voltar cap a dintre.
Val, és a dir, volta per netejar-lo bé, per treure-li, perquè sempre tenen aquelles cosetes a dins, no?
Correcte.
I llavors ja el farcim directament, no li tornem a donar la volta.
No caldrà escuradent. Es quedarà tancat.
A veure si ens quedarà tot el farcit a fora i t'haurem de trucar, Josep Maria, que et vindrem a buscar, Et vindrem a buscar si ens queda tot el farcit a fora.
Si fiquen la quantitat suficient, quan reaccioni davant del foc ja veuràs que es contreu, el que és la part de la final del tub, i es queda perfecte.
I la quantitat suficient, que és que ens quedi una mica més de mig calamar?
Bueno, tres quartes parts.
Deixem un trosset, no ens passem que sobresurti. No és un canaló.
A l'últim quart no acabar-lo de farcir.
Perquè a vegades potser ens pensem que és un canaló i allò venga, farcir, i no seria l'opció,
És veritat.
Doncs déu-n'hi-do amb el menú que tenim per aquestes Pasques,
Bueno, bé, per entretenir-nos.
Home, sí, jo sí. M'agrada tot, crec que ho faré tot. Tot. I ens guardes els arrossos per quan tornem, perquè necessitarem una mica després de dieta. I els arrossos van de conya per assumir una mica la dieta, perquè ens ha portat un que té molt bona pinta, però segur que se n'hi acudan d'altres més per fer una mica, de tot, una mica de degustar. Al món de l'arròs. Josep Maria, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Que tinguis una molt bona Setmana Santa. Que et puguis menjar una bona mona, una bona figura de xocolata...
Això segur.
Per després cremar-la...
Això segur, perquè la xocolata no la perdono.
Home, ja fas bé.
Peco sempre.
Clar que sí. És molt bona i molt sana.